Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya mitjà en què fins ara us hem parlat de l'evacuació de l'est de Rafah ordenada per l'exèrcit d'Israel. La ciutat és l'últim enclavament de la franja de Gaza que l'exèrcit de Benjamin Netanyahu encara no ha assaltat. I l'ordre d'evacuació arriba després del rebuig de Hamas a l'última proposta del alto el foc. I el dubte si aquesta evacuació és el pas previ a l'operació militar terrestre que fa dies que s'anuncia. També us hem explicat que Vladimir Putin ha ordenat unes maniobres militars amb armes nuclears tàctiques per les provocacions, diu, d'Occident cap a Rússia. Aquest armament consisteix en petits caps atòmics per fer atacs limitats sense els efectes devastadors a nivell global que tenen les armes nuclears estratègiques. Els matisos són importants, sobretot quan parlem d'armes atòmiques. I també ens hem fixat en el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Avui és l'últim dia en què la llei permet publicar enquestes. Totes pronostiquen la victòria de Salvador Illa, seguit de Carles Puigdemont i de Pere Aragonès. A l'hora d'agafar el pactòmetre, però, costa molt articular una majoria viable que sumi a partir de dilluns. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la Unió Europea i França demanen a Xi Jinping que faci servir tota la seva influència sobre Vladimir Putin per aturar la guerra a Ucraïna. Les tensions comercials d'Europa i la Xina també han ocupat bona part de la reunió de París entre el president Emmanuel Macron i la presidenta Ursula von der Leyen, d'una banda, i Xi Jinping, òbviament, de l'altra. És la primera vegada que el mandatari xinès ve a Europa des del 2019. Ens explica des de París Isabel Galí. Bona tarda.
Bona tarda. Xi Jinping ha arribat a França amb tres missatges. El primer, la promesa d'obrir el mercat xinès a les empreses occidentals. El segon, dir que entén què és el que hi ha en joc per als països europeus en la guerra de Rússia contra Ucraïna. I en tercer lloc, mostrar-se lligat als principis de respecte mutu i coexistència pacífica entre estats, la seva doctrina exterior, amb lectura ucraïnesa i alhora taiwanesa. El primer dels capítols, l'econòmic, ha estat en el centre de la trobada bilateral d'aquest matí de Xi amb Macron i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. França vol més controls en les exportacions i fabricació de vehicles elèctrics xinesos a Europa. Escoltem Macron a l'inici de la trobada.
Us proposo d'abordar primer les relacions entre Europa i la Xina, cosa que ens permetrà parlar de qüestions comercials, accés al mercat, condicions justes de competència, d'inversió i de desenvolupament harmoniós.
França, per la seva banda, vol que la Xina ajudi a desescalar la guerra a Ucraïna, conscient que el president xinès és l'únic que pot fer pressió sobre Vladimir Putin. Isabel Galí, Catalunya Ràdio, París.
Anoteu també aquest nom. John Sweeney es perfila com a nou líder escocès després de ser escollit com a màxim dirigent del Partit Nacional Escocès. Aquest polític veterà de 60 anys era l'única candidatura per liderar la formació independentista i intentar recuperar-hi la unitat. Anem ara a Londres, que hi ha Ballester Brumós.
Bona tarda. Aquesta vegada l'SNP ha escollit el nou líder de la forma més ràpida possible. John Sweeney és el nou líder del Partit Nacional Escocès després de la dimissió de Hunza Yousaf, que va plegar com a primer ministre després de trencar l'acord de govern amb els Verds. Sweeney ha estat l'únic candidat i serà la segona vegada que és líder del Partit Escocès. Té la intenció de tancar la crisi de l'SNP després de la sortida no només de Hunza Yousaf, sinó també de Nicola Sturgeon. El partit ha tingut tres líders en poc més d'un any. El primer objectiu del nou líder de l'SNP és passar pàgina i d'aquí uns dies al Parlament es formalitzarà la votació que el nomenarà ministre principal d'Escòcia.
Ara un nom que tothom coneixerà molt més, Viggo Mortensen, estrena aquesta setmana Hasta el fin del mundo, la seva segona pel·lícula com a director. També n'és el protagonista, guionista, productor i compositor. I és a Barcelona per presentar el western amb arrels en la història de la seva pròpia mare, una nord-americana que ho va deixar tot per instal·lar-se en una granja de bestiar a l'Argentina. Hi ha parlat en Marc Garriga.
Amb aquest rol d'home orquestra, Mortensen aconsegueix un film d'autor sublim, una història d'amor, amb dos personatges atípics en aquest gènere, sobretot el d'ella, interpretat per una esplèndida Vicky Krieps.
Poner com a personatge principal a ella en un western és inusual. I quedar-se con ella quan l'home se va a la guerra és mucho más inusual, ¿no? Quería explorar eso, qué pasa con estas mujeres, con estas niñas, cuando sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus parejas sentimentales se van a luchar en sus guerras masculinas.
I també ens ha dit que ha fet una pel·lícula exigent amb el públic, com a ell li agraden.
Me gusta ir a ver al cine e imaginarme ahí. Y viajo con la película. Y no me gusta que esté todo subrayado. Me gusta que sea muy interesante al principio, lo suficiente como para engancharme, aunque no sepa del todo lo que está pasando. Y después tengo los suficientes datos como para ir participando y construyendo yo mi idea de lo que es la película. Y al final es mía.
Hasta el fin del mundo arriba als cinemas divendres.
I el Premi Nacional de Còmic Miguel Ancho Prado torna amb un cas de denúncia social, ho fa amb una nova història d'àlbum Presas Fáciles, que en aquesta ocasió anomena Buitres i que se centra a la pornografia infantil i els abusos a menors. El trobareu a les llibreries el 24 de maig. Barcelona, Valeria Obreda.
Sí, el protagonitzen els inspectors Olga Tavares i Carlos Sotillo, que ja vam conèixer el 2016 amb un cas on Prado denunciava l'estafa de les preferents i els desnonaments. L'autor explica d'on ha sorgit ara la idea del nou cas.
El detonante fue eso, una noticia, empezar a investigar un poco y darme cuenta de lo sorprendente que era el pensar siempre es el entorno más cercano, siempre son o la propia familia o los amigos y tal. Y el último giro con las nuevas tecnologías y con los dispositivos móviles, que está la ventana abierta directa a los menores.
Prado asegura que aquí vol tancar la seva incursió en el gènere negre.
Para el lector son, pongamos, 2 horas de lectura de esta historia. Pero para mí son 2 años de trabajo constante. Y creo que con 2 historias, para mí, en esta línea, han sido suficientes.
Norma Editorial presenta aquesta nova història de Miguel Ancho Prado com un díptic, amb les 2 obres policíaques de l'autor. La primera, que va anomenar Hienes, i aquesta segona, Buitres.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, d'aquests i altres temes en parlem amb el periodista Marc Colomer. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La cap de política del periòdico, la Júlia Reguer. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia ha trobat a faltar a Carme Lloveras.
Sí, ja venia pensant en ella avui.
Era per un dia. Ja, l'hem fitxat per un dia.
Però ja que va anar tan... No sé, va ser molt intens, no?
Va ser molt intens, eh?
No, no ha superat la prova o què ha passat?
No, és que no era ni prova, de debò. És que us ho preneu. Ella volia fer un dia, ho va fer un dia, i, escolta'm, ja està. Després ja veurem, però de moment ha fet un dia. Escolta'm.
Home, després ja veurem, no, ja ho estem veient.
Home, no, va fer un dia, perquè el lloc és de la Carlota Gurt, que tornarà dilluns que ve, un cop hagin passat les eleccions, doncs ja està. Escolta'm, a vegades aquestes proves tenen recorregut i a vegades no, mai se sap.
Que estem molt contents amb la Carlota, eh?
Home.
Però amb el Lloberes també.
Home, jo també, de tots, de tots. Ganes d'última campanya, última setmana de campanya electoral? Anava a dir última campanya electoral i em fa l'efecte que no. Que no serà última.
Quan acabem aquesta tenim la de les europees.
M'ho dius o m'ho expliques? Sí, sí, ja, ja.
La PC d'un diumenge, tu.
Sí, sí, això, una de darrere l'altra. Ens sentem amb ganes aquesta última setmana o ja n'esteu fins al capdamunt?
Sempre és allò de que és la setmana decisiva, no? Llavors, no ho sé.
Que ho diu el tòpic, eh? Que diu el tòpic,
clar,
eh?
Ha sigut molt llarga aquesta campanya, o almenys a mi se m'ha fet molt llarga, però...
Quan prenia no algunes notes, justament em sortia això, setmana decisiva, i...
Sí, és que sempre és el mateix.
Però sí, és veritat, no? I a més amb les, no? Amb les enquestes que veiem, aquestes últimes entregues d'enquestes d'aquests dies, doncs, home, sí, pren sentit, quan la Júlia diu setmana decisiva. Sí, és molt possible que sigui
decisiva. Sí, va, diumenge serà decisiu, diumenge ja...
Bueno, és la setmana d'assumir riscos o d'evitar errors, no? Mm-hmm.
Fins ara, més aviat, ha estat una campanya d'intentar evitar errors, tot i que hi ha hagut coses que has pensat... Ai...
Yep. Bueno, han passat coses que han resbalsat una mica la qüestió, però és veritat que tothom s'ha mogut dintre dels seus paràmetres previstos, en certa mesura, no?
Mm-hmm. Jo tinc la sensació que tot ha anat, excepte Sánchez, molt... Parlo de partits catalans, eh? Molt seguint el guió que ja ens havien explicat que tenien al cap i ho han anat fent tal qual, menys el tema de Sánchez, que és veritat que jo, com a mínim, no m'esperava començar la campanya electoral amb 5 dies de reflexió.
Ho dèiem abans de començar, i Matías Carnero, divendres, no? Que potser va ser una nota una mica, com a mínim, poc... coherent amb el que havia fet fins ara el PSC, eh? Que havia
sortit l'altre tipus. I això que diu la Júlia justament em permet trencar una mica una llança a favor dels equips, comitès de campanya, que, com us podeu imaginar, doncs, no és una tasca gens fàcil, i que les coses surtin segons el previst, no? Com deies tu, com s'han planificat, com s'han dissenyat les campanyes, doncs home, d'entrada, que puguin dir la primera setmana, els primers 10 dies, han respost allò que les estratègies dissenyades havien planificat, doncs home, doncs un aplaudiment pels equips de campanya, no? Ara bé, efectivament, 5 dies de campanya que queden,
a veure,
pot rebentar tot, diguem-ne, eh? Qualsevol estratègia pot caure per terra.
En tot cas, avui és l'últim dia en què es podien publicar enquestes. Ja sabem que després, a través de les xarxes, a vegades algun diari des de l'estranger, que no és ben bé, d'aquelles coses, vull dir,
sí, feta la llei... Sí, es publica a Austràlia.
Sí, sí, feta la llei, feta la trampa, però en teoria avui és l'últim dia en què es poden publicar enquestes a casa nostra, i de fet avui n'hi ha un munt d'enquestes. Tenim la del 6, Tenim la del País, el Periódico, el Mundo, entre d'altres. Comencem pel 6, que en l'enquesta d'avui només apunta percentatges, no atribueix escons. Indica que el PSC guanyaria clarament les eleccions a molta distància de Junts i d'Esquerra, que estarien empatats, segons aquesta enquesta. Al quart lloc se situa el Partit Popular, que puja a respectar l'últim estudi, a diferència de Vox, els Comuns i la CUP, que baixen. Pel que fa a les tres capçaleres que avui publiquen enquestes, hem de dir que són de línies editorials ben diferents, però que avui coincideixen en el pronòstic. Lideratge de Salvador Illa, indiscutible en les tres mostres, el disparen per sobre dels 40 diputats. L'altra coincidència que trobem és que tots tres diaris col·loquen a Junts per davant d'Esquerra, però en aquest cas per més diferència que no pas del que preveu el 6. I per primera vegada també des que va començar el procés, l'independentisme no tindria garantit sumar i podria acabar depenent dels vots de l'Aliança Catalana, qui totes les enquestes veuen ja dins del Parlament. Compreu aquesta imatge, aquesta foto, o creieu que encara hi ha marge per la sorpresa?
Jo tinc la sensació que s'està, que els moviments d'aquests indecisos són lents i silenciosos, en general. Aquesta campanya, la foto està clara, hi ha dos candidats amb opcions reals de guanyar-les o, com a mínim, de poder presidir el govern de la Generalitat. I, per tant, des d'aquest punt de vista, té poc premi, diríem, el que hi ha al mig o als costats. Després, fins i tot, l'aparició amb una certa força de l'Aliança Catalana, també jo que estic segur que està fent repensar alguns vots, no? I pot animar una certa concentració a una banda o una altra, no? I el que passa que això no es diu obertament, no? I després, la dificultat també per... Tothom veu que després hi ha un escenari possible que és el de la repetició electoral, perquè la dificultat que hi haurà per construir aliances que puguin portar-te a una investidura, doncs seran complicades, no? Per tant, tot això anima d'una manera lenta, perquè aquests moviments no es produeixen ràpidament, a una certa concentració de vot que des del meu punt de vista pot afavorir sobretot els dos principals candidats, no? Que són l'exministre Illa i el president Puigdemont, no?
I a la vegada hi ha una altra variable, també una mica enllaçant amb el que dius tu, que és veritat que la bossa d'indecisos és tan gran que, i efectivament, moviments aquests que són molt silenciosos i que probablement les enquestes, la demoscòpia, li costa més de detectar-ho, que poden arribar a trasbalsar, doncs, els retrats que hem estat veient, no? Que s'assembla molt el que plantejava en Miquel Àngel, no? De fet, avui llegia algun mitjà de comunicació que tant el Partit dels Socialistes com el PP, com també Esquerra Republicana, diguem-ne, són els partits que tenen la possibilitat de mobilitzar més indecisos que els tenen com a primera opció, i que això podria arribar a sacsejar justament el retrat que ara estava dibuixant o esbossant en Miquel Àngel, no? Llavors, tu parlaves de... Hi ha dos candidats, doncs, amb possibilitats de presidir. Jo, fins i tot, si això fos així, que jo en tinc certs dubtes, estic convençut que la partida continua jugant-se a tres, diguem-ne, pot donar-se la paradoxa que sigui justament el suposat tercer qui fixi quines són les coordenades del full de ruta nacional dels pròxims anys, no? És a dir, el capdavall, el que pugui decantar la balança a partir de l'exigència d'un programa determinat, no? Que en el cas d'Esquerra, doncs, podria ser, doncs, des del concert econòmic, diguem-ne, finançament singular, o hauria de ser, evidentment, també, doncs, com a mínim, un acord que clarifiqui en quines condicions s'ha de poder exercir el dret a l'autodeterminació en cas que hi hagi una majoria suficient per que així ho demani, no?
Jo crec que la campanya també està anant en aquest sentit sobre el guió, és a dir, s'ha acabat polaritzant. Potser les primeres setmanes no, però ara sí que veiem que cada vegada és més entre Illa i Puigdemont. Però parlant d'aquest paper que ve al Marc, el paper d'Esquerra Republicana, en el fons, serà determinant pel que passi després. Mm. És a dir, no hi ha aquestes majories del tot clares. Crec que en majoria absoluta serà molt difícil per aquests dos blocs que dibuixem normalment. Però en majoria simple jo crec que hi pot haver sorpreses i fins i tot aquest bloqueig del que hem parlat sempre, no? Des de que ha començat la campanya. Si filem una mica prim amb com estan els votants de cada partit, jo crec que el PSC ja ha vist com l'efecte Sánchez els ha beneficiat. És a dir, han aconseguit mobilitzar una part que no són els votants que tenen en autonòmiques, sinó la gent que els vota al PSOE, diguéssim, en eleccions generals, i que potser al PSC no, perquè directament potser ni votaven. Llavors, d'aquí és d'on està creixent molt el Partit Socialista. I Junts, jo crec que es troben en un moment de que la fidelitat de vot és molt alta i que ara ja estan anant a buscar cap a possibles votants d'Aliança Catalana i possibles abstencionistes. No? Esquerra sí que és cert que ha començat aquesta campanya de gestió, 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 però també hem vist un canvi de to. Mm. I hem vist com estaven entrant a l'atac directament a Puigdemont per intentar frenar aquesta baixada que es pronostica. I també és interessant, en aquest cas, la del periòdico, jo es compro cap a casa, una part on es pregunta per preferències de vot. Mm. I no només preferències de vot, perdó, sinó de govern. És a dir, el 38,7% prefereix un govern Illa-Aragonès. Preguntat per un govern Puigdemont-Aragonès, el 28,4%, i Illa-Puigdemont, que són els que realment sí que tenen majoria, si sumem en totes aquestes enquestes que hem mencionat, només un 9,2%. Per això deia que el paper d'Esquerra, per molt que segueixi, en aquest cas, baixant a les enquestes, serà determinant pel que pugui passar després.
Mm. Tothom marca els indecisos, que això també és un altre dels clàssics, clàssics. Sempre, no? L'última setmana de campanya, no, els indecisos marcaran. És veritat que, per exemple, avui el 6 diu que 2 de cada 5 electors decidiran el seu vot entre avui i diumenge. I és veritat que les enquestes marquen ara mateix un 50% de participació quan tots estan d'acord que al final diumenge tindrem vora el 70. Potser no hi arriba, però 60 i escaig. Per tant, aquest 15-20% de gent que encara no, com a mínim no ho diu a qui votarà. Potser que ho hagi decidit perquè no ho vulgui dir. Això pot alterar aquests resultats? O creieu que al final els indecisos s'acabaran situant més o menys com els que han confessat que volen votar i per tant no canviaran molt els resultats?
Poder, el que és la possibilitat, clar que poden arribar a sacsejar, poden passar moltes coses en una setmana, no? És a dir, coses que fins i tot no siguem capaços, no vull dir que tingui cap informació al respecte ni res, em refereixo que poden passar moltes coses, no? Ho hem vist amb tràgics exemples al llarg de la història d'aquest país, com per exemple va passar amb aquelles eleccions de després dels atemptats de l'11 de març a Madrid. No, em refereixo. Les circumstàncies que es poden donar en qualsevol moment, els últims dies d'una campanya, sí, poden arribar a sacsejar i moure justament aquests punts foscos que queden per les enquestes i que poden arribar a remoure el retrat, no, que han estat dibuixant, doncs, amb més o menys diferències, doncs, les diferents enquestes que hem anat veient les últimes setmanes.
No? Jo crec que vam aprendre la lliçó a les municipals a Barcelona, les últimes. Xavier Trias, molt poques enquestes li donaven la victòria i al final va guanyar les eleccions, no? Per tant, sí, pot canviar tot, evidentment. Pot canviar tot perquè res està fet. És a dir, estem parlant sempre de supòsits i d'unes mostres concretes.
En el cas de Barcelona, hi havia unes enquestes que no donaven la majoria en Trias, però n'hi havia per sota moltes que sí que ho deien. Altra cosa és que no podem oblidar que les enquestes també juguen un paper polític. S'ha de conformar una idea, intentar incidir, influir, i el problema és que això ja no es fa només als partits, als mitjans, sinó que es fa moltes vegades a les pròpies institucions. Però bueno, això ja és, diríem, un altre debat. No ho sé, és evident que poden passar moltes coses, però tinc la sensació que aquí, en termes de transformació profunda o moviment de vot, hi ha dos elements que realment poden impactar. En primer lloc, el fet del retorn, que no deixa de tenir una força simbòlica molt potent del president Puigdemont, i que això, en certa mesura, també et fa pensar que estàs en un moment, entre cometes, històric, perquè Catalunya cada 46-47 anys torna un president d'un exili. Aquesta és més o menys la freqüència. Ja veurem si esperem que s'acabi aquí la tradició, diríem, no? I, per altra banda, també no deixa de ser una sacsejada interessant l'aparició de l'Aliança Catalana. Des del punt de vista emocional, perquè aquí ens hem construït també un imaginari en relació al que és Catalunya i teníem com el món fatxa molt orientat al que és Vox, no? I teníem com la consciència tranquil·la. Nosaltres estan apareixent moviments en aquest sentit i això pot moure coses, des del punt de vista també emocional, més enllà del risc que suposa en si mateix Aliança Catalana, i que ha estat també ha gaudit un cert dopament, diríem, a l'hora de tenir espai públic en el debat d'aquestes eleccions. No?
De fet, Miquel Àngel, d'aquest dopament, diguem-ne, n'ha viscut o en bona part se li pot atribuir el creixement a l'extrema dreta, no només a Catalunya, sinó
en general,
en el sentit que, home, doncs sí, han sortit amb uns missatges que són molt cridaners i probablement des dels propis media i la pròpia opinió pública, diguem-ne, doncs, home, han fet parar l'orella a uns missatges que, per mentida que siguin, criden l'atenció, generen titulars, generen visites, i això porta, doncs, a un...
No, evidentment,
al dopatge que deies tu, no?
Té un cert efecte, no?
Això, però, hi hauria molt a discutir, eh? Perquè, de fet, fins i tot entre els periodistes no ens posem d'acord sobre què va més bé o què va més malament a l'extrema dreta, si fer-los el buit i, per tant, no parlar-ne, i que per tant ells controlin el seu discurs a través de xarxes socials, a través dels seus canals, etc, etc, o al contrari,
seria la funció del periodisme, que seria escrutar-ho.
O al contrari, si és més operatiu entre cometes, confrontar els seus arguments quan són falsos, que això hauria de fer amb totes les opcions polítiques, d'altra banda. Uh-huh. Però també això, sobre això hi ha debat, sobre què és el que els pot engreixar més.
Sí, si
el buit o no.
Hi ha un tema de paradoxes que m'agradaria continuar en el sentit que dèiem abans en Marc, no? Aquí es pot produir en aquesta selecció una paradoxa, i és que si coneixem el PSC i el PSOE, i estem assistint a la versió més espanyola del PSC de tota la història, fins i tot a parlar de Pajo Llobregat i Lérida, aquestes coses com a elements indicadors d'això, són símptomes, És possible que això siguin només símptomes d'una cosa més profunda. I és que la veritable decisió sobre qui governa, en el cas del PSC i les opcions que té, potser vinguin més manades per l'interessos de la Moncloa que no pas per la pròpia aritmètica parlamentària. Què vull dir? Vull dir que si al final, com sempre ha passat, la Moncloa és allò, el bé a protegir, i per tant l'estabilitat parlamentària a Madrid, vés a saber si el PSOE intentarà treure el màxim resultat possible, és evident, no? Potser el que li generarà més estabilitat des del punt de vista de la majoria parlamentària que té és un govern d'independentistes aquí. Perquè potser amb l'esquerra potser no hi ha tanta evidència, però en el cas de Junts ja ha demostrat que quan ha tocat votar en contra d'alguna cosa tan important com, per exemple, la llei d'amnistia, perquè no reunia, segons Junts, els requisits necessaris per poder aprovar-la amb els seus vots, doncs l'ha deixat per aprovar. Per tant, si no és que el cap de Pedro Sánchez té una repetició electoral a partir del 29 de maig, que és quan pot convocar-les, que seria una mica raro, perquè si no, per què et quedes, no? Vull dir, seria com tot molt contradictori. Vés a saber si al final, encara que... I combinat a una certa baixada d'esquerra, que vulguis que no, li complicarà, li farà estret el camí a l'hora de decidir coses, doncs vés a saber si no, finalment el PSOE potser no acaba contribuint al PSC, el senyor Illa, a un cert sacrifici amb un vot d'abstenció per propiciar una majoria que aquí potser no és la que més li convé, evidentment, però potser el PSOE i Pedro Sánchez a Madrid, sí.
No em sembla gens descabellat, perdona, Julià.
Des del punt de vista, després això no vol dir que la legislatura sigui fàcil, ni que no passin moltes coses, sí, però ara mateix, si el PSOE vol protegir alguna cosa, és la Moncloa, perquè és l'únic que té, en el fons.
No em sembla gens descabellat això que estàs dient, i de fet em sembla que és fins i tot versemblant, és a dir, qualsevol de les tries que hagi de fer en cas que efectivament Illa tingués opcions, perquè una cosa és quedar primer, l'altra és tenir opcions de conformar majories de govern, l'impacte que tindria això en la política espanyola, que, com dius tu, Miquel Àngel, és la prioritat ara mateix del PSOE, no? Que és el conservar, si més no, per ara, la Moncloa. Dic per ara perquè és veritat que estem en un torn excessivament líquid en què les coses que avui són certes demà ja no ho són, no?
Avui alguns líders han parlat en els seus discursos sobre això, sobre pactes postelectorals. Per exemple, Salvador Illa opta per un tripartit d'esquerres comptant Esquerra Republicana i els Comuns.
És una fórmula possible, presidir un govern, l'objectiu principal és posar els serveis públics com a primera prioritat.
Això és el que diu Salvador Illa. En la mateixa línia, Jessica Albiach, dels Comuns, també vol el mateix tripartit.
Alejandro Fernández i jo no cabem en el mateix acord i, per tant, això no passarà.
Sí que han posat línia vermella als Comuns, que tant si és amb el PSC i amb Esquerra, el Hard Rock, no. Això d'una banda. I, en canvi, la CUP, que avui al matí de Catalunya Ràdio, la Llastrada, la seva cap de llista, també parlava, en aquest cas, d'un tripartit, però independentista.
O ens posem les piles i anem a una... O ens anem pel camí del pedregar, en el sentit que així ha anat el país, que Esquerra Republicana i que Junts per Catalunya hagin estat contínuament obsessionats en pactar i arribar a acords amb el PSC i sobretot amb el PSOE a Madrid.
Pere Aragonès no ha volgut parlar de pactes fins que no parlin els catalans en les eleccions, i Carles Puigdemont tampoc no ha parlat avui de pactes, per tant no tenim la seva opinió sobre això. Que són les dues grans opcions, però de fet estem aquí des de fa molt de temps. O un tripartit d'esquerres, o bé que els independentistes siguin capaços de refer la unitat que van tenir el 2017 i que després va saltar pedaços.
És que jo tinc la sensació que sempre hem estat aquí. És a dir, en aquesta campanya electoral aquest canvi no l'hem vist. Però reprenent el fil d'això que deu de l'impacte a Moncloa, hi ha una cosa, bueno, dues, molt importants. Una és, Sánchez necessita no només aquesta victòria, sinó també governar davant d'un mapa autonòmic dominat pel PP, completament. I segon, perquè això suposaria un aval a l'amnistia. I això ho necessita, especialment de cara a les europees, on el duel serà directament amb Feijóo. Això d'una banda. Sobre la possibilitat d'aquest tripartit, és una mica el que deia al principi, tot depèn d'Esquerra. És a dir, Esquerra es pot trobar en un moment on hagi de decidir entre investir a Illa o una repetició electoral. i s'haurà de veure què els convé més. És a dir, aquest jo crec que serà l'escenari, anava a dir més conflictiu, però no sé si és conflictiu o perillós pels seus propis interessos, no?
De fet, aquest dilema se'l pot trobar fins i tot Puigdemont, o els de Puigdemont.
En quin sentit?
En el sentit de que també es puguin arribar a trobar el dilema de que si Esquerra diu no hi ha investidura amb els meus vots, hagin de decidir on si es va una segona volta o no.
Sí, però ho tindríem més fàcil, perquè la campanya encara seria més polaritzada entre Illa i Puigdemont, tenint en compte que sempre estem basant-nos en aquestes enquestes que hi ha un desempat tècnic entre Junts i Esquerra, i en aquest cas el guanya Puigdemont, no? Per tant...
Sí, això la Júlia crec que té raó en el sentit que el marge que té Esquerra és important, però és petit.
Clar.
I per tant té una teoria molt limitada ara. Per això introdueixo un altre element aquí, que és el del PSOE i la Moncloa, no? D'alguna manera.
Un segon, que no havia acabat. D'altra banda... Per part de Puigdemont també es pot trobar un altre escenari que també marquen avui les enquestes, que és que la majoria independentista, en aquest cas, passi per l'extrema dreta d'Aliança Catalana. I aquí ens podem trobar amb el que vam veure també l'Ajuntament, de fins a quin punt és negociar uns vots que potser no cal que els negociïs, te'ls poden donar, no? Fins a quin punt estàs acceptant aquests vots o t'estan donant aquests vots gratis i tu te'n vols desmarcar. No? Per tant, aquí crec que Puigdemont pot tenir un conflicte bastant gros, tenint en compte que es poden despenjar sabent això. Imagineu-vos l'escenari que Aliança Catalana fa una roda de premsa i diu: nosaltres votarem el senyor Puigdemont. Què faran la CUP i Esquerra? Es desmarcaran? Es despenjaran? Per tant, això, Aliança Catalana pot complicar les coses?
Amb una petita diferència. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona hi va haver negociació.
Ara podem parlar del cas de Manuel Valls, per exemple, que en teoria no n'hi va haver.
Manuel Valls no, perquè fins al dia abans, a la tarda, els comuns deien que no... I de fet, no hi va haver negociacions.
El Partit Popular va negociar, i de fet hi havia una sèrie de decisions associades a aquest acord, no? Per tant, aquí hi va haver negociació. En el cas de la possibilitat d'investidura de Puigdemont, amb tots aquests vots, home, és evident que hi ha dintre la mateixa qüestió coses que no casarien i que serien molt difícil. Suposo que és un escenari possible i ja veurem si es dona...
És veritat que és diferent la investidura del pacte de govern. Exacte. És a dir, una cosa és tu pots investir un president i després desentendre totalment, sí. I de fet pots governar sense comptar amb aquests vots, però és veritat que se't pot despenjar algun altre.
Això dona... Un moment, per acabar amb Aliança Catalana. Crec que és molt fàcil culpar sempre els mitjans d'una cosa que jo en aquest cas considero que és un fracàs de la política. Mm-hmm. És a dir, hem de tenir en compte que és el que va passar a Ripoll, on no es va fer un cordó sanitari perquè Junts es va despenjar, i crec que el fet de tocar poder i tocar institucions des de l'extrema dreta és el que els dona encara més embranzida que no pas els mitjans de comunicació.
Només cal això veure per... com ha servit de trampolí l'alcaldia de Ripoll.
Completament. I com està patint la gent de Ripoll, clar. Especialment les persones migrades que hi viuen, com aquestes polítiques. És a dir, crec que no és tan fàcil el fet de culpar els mitjans. I d'altra banda, sobre com confrontar-los, jo sempre he tingut una posició molt clara amb això, que és que... crec que quan tenen representació se'ls ha d'entrevistar de forma crítica, és a dir, el que no podem fer és tractar l'extrema dreta com la resta de partits democràtics, perquè crec que en aquest cas les seves polítiques no ho són en el moment en què no respecten els drets humans, i per tant veure i exhibir aquesta confrontació crec que també és idònia per saber qui els vota, a qui estan votant i quin programa de govern tenen. Si el tenen.
En relació a l'esment que feies amb el tema Ripoll, és evident que l'ultradreta, en les formes que tingui, sempre acaba sent conseqüència de, bueno, polítiques erràtiques o fins i tot de pocs acords en el terreny dels consensos dels partits que poder hauríem de construir aquests acords que els hi barrarien objectivament el pas, no? Però si jo tampoc trobo gaire raonable fer-li un cordó sanitari, informativament parlant, a l'ultradreta, en la mesura que representa coses, i per tant és bo que se li posi focus i fins i tot col·locar en contradiccions polítiques o programàtiques, no? També crec que el que va passar a Ripoll és que no s'hi van entendre els partits, i això no crec que sigui culpa només d'uns, perquè en definitiva el que es volia excloure el partit que havia guanyat després de l'Aliança Catalana, que era Junts, de l'acord, se'ls va fer un tràgala, i en aquest tràgala doncs el va decidir que potser no tocava. Però també et dic una cosa. Crec que és bo que quan l'ultradreta tingui possibilitats de governar, també s'hi trobi davant de l'obligació de governar i assumir les contradiccions que això té. Per què? Perquè això pot passar com en el cas de Badalona, que a base de muntar-li Frankenstein en contra, acabem tenint unes eleccions amb 18 regidors a Badalona. Clar, al final, aquesta gent se la vota. I se la vota en unes condicions determinades. I en certa mesura, la gent ha de poder gaudir del votat, en certa mesura, encara que la resta ens escandalitzi. Per què? Perquè al final, aquesta gent... arriba al poder amb unes lògiques molt determinades, que és segurament manca de lideratge, de criteri o desgastament d'altres forces polítiques. I mereixen governar per desgastar-se també, per trobar-se al davant de les seves pròpies decisions. Clar, el problema és que quan vas impedint-ho, vas fent el monstre gran, que és el que ha passat a Badalona. I al final, fixa't, s'ha carregat tota la resta. Jo crec que els lideratges pugen, es mantenen i acaben decaient. I això té un cicle. Ara, quan més ajornis aquest cicle, pues, passen coses com les de Badalona. I això hauria pogut passar perfectament a Ripoll. Ja veurem a Ripoll com acaba, perquè haurà de gestionar més coses que ho estan amagant sota la islamofòbia aquesta. Però també han de prendre altres decisions, que segurament acabaran erosionant per la pròpia gestió pues, totes les promeses i tots els plantejaments de campanya. Jo crec que això també serà bo.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Ja sabeu que al Catalunya Migdia, en aquesta segona hora, sempre fem un cop d'ull al que en diem diari de campanya. Algun dels nostres companys ens explica com alguna de les forces polítiques que concorren a aquestes eleccions ha dissenyat i està vivint la seva campanya electoral. I avui ens fixem en els comuns i en la CUP. Qui segueix aquests dos partits a Catalunya Ràdio és el nostre company Jordi Corbalán. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per la CUP, Jordi. Amb quines aspiracions afronten les eleccions del 12M els anticapitalistes?
Bé, no és el que diuen les enquestes, però la CUP aspira com a mínim a mantenir els 9 escons al Parlament. Ara en té 5 per Barcelona, 2 per Girona, 1 per Tarragona i 1 per Lleida. Els anticapitalistes estan centrant aquesta campanya en una mena de disjuntiva, no? Continuar amb un model de país, diuen, caduc, al servei dels interessos de l'Estat i de la patronal, o bé construir una agenda social i nacional pròpia que permeti garantir drets essencials. Aquí situen la salut, l'educació, l'habitatge i l'accés a la llengua catalana. Apareixen propostes estrella com la renda bàsica universal, l'energètica pública o una distribuïdora pública que ofereixi, per exemple, un tracte just als productes que comercialitza la pagesia.
Hem vist com en alguns moments històrics, podríem dir, la CUP ha enviat a la paperera de la història a possibles presidents, diríem que independentistes. Avui hem sentit Laia Estrada, al matí de Catalunya Ràdio, dient que són partidaris de la unió de l'independentisme amb Esquerra i amb Junts per Catalunya. Ells van en aquesta línia, en aquestes eleccions? És a dir, la seva prioritat és aquest tripartit independentista?
Sí, la candidata Laia Estrada s'ha mostrat oberta a entendre's amb els partits independentistes, també sobiranistes, aquí posen doncs Esquerra, Junts i els Comuns, per construir el que en diuen una agenda social i nacional catalana. Aquest és el pas previ que consideren prioritari. En definitiva, el que demanen és que el Parlament de Catalunya recuperi sobirania, que legisli com es va fer abans de l'1 d'octubre del 2017 i que deixin d'una vegada, diuen, de supeditar la seva política a Madrid, que deixin de mirar cap a Madrid i que uneixin esforços aquí a Catalunya, perquè el que asseguren és que quan la CUP hi ha sigut, les coses han avançat. Quan la CUP no hi ha sigut, hi ha hagut aquest retrocés. De fet, la CUP està acusant la resta de forces independentistes d'haver llançat aquesta legislatura de Pere Aragonès, diuen textualment, per la borda. I en aquesta campanya de la CUP, l'eix nacional, la independència, comparteix protagonisme amb l'eix social, una cosa i l'altra agafades de la mà. Els anticapitalistes no han fixat, per exemple, en el seu programa cap data, cap horitzó per fer un nou referèndum d'autodeterminació. Sí que diuen que estarien disposats a fixar aquesta data amb la resta de formacions, entenent aquest referèndum com una nova oportunitat per fer un embat que desbordi l'Estat.
Com són els actes de la CUP?
Bé, la CUP té un pressupost modest, diria que dels més modestos de la campanya, poc més de 400.000 euros. El gruix se'n va, com en la majoria de partits, al mailing electoral, a la distribució de les paperetes que arriben a casa aquests dies. Els actes dintre d'aquesta partida tenen un pressupost modest, uns 40.000 euros. De fet, la majoria són actes de petit format, en què, a banda de la cap de llista per Barcelona, la tarragonina Laia Estrada i la número 2, Laura Vega, intervenen de forma activa, això sí, diferents membres de la candidatura. Per exemple, també diumenge passat hi havia com a pes pesant l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
Cada cop que sento que un partit l'esforç més important econòmicament és enviar el mailing a casa, penso el meu se'l poden estalviar. Sí, dir, tal com arriba el llenço totes les escombraries i després el dia de les eleccions vaig al col·legi electoral i agafo la papereta que m'interessa. Per tant, per mi no caldria que me l'enviessin, però sí, ja veig que ha de ser un bitxo raro. Perquè
aquelles papereres plenes a sota la bústia,
sí,
d'aquelles
que de sobte t'arriben
tot, ara és tot propaganda electoral.
Jordi, a banda de la CUP també segueixes els comuns que estan intentant fer-se el forat, podríem dir, entre els grans. Consideren que ho estan aconseguint o no?
Bé, aquest és l'objectiu, no? Els comuns es presenten a aquestes eleccions amb el lema aquest de la Catalunya que ve. Ells asseguren que tenen un projecte de país que poden confrontar amb Junts, però també amb el PSC i Esquerra. Els comuns, en efecte, lluiten en aquesta campanya per treure el cap entre els grans. Illa, Aragonès i Puigdemont, a qui la candidata refereix textualment en els mítings, dient que això no va de tres senyors. És una expressió textual que surt en cada míting de Jéssica Albiach. Els comuns volen ser decisius després del 12M, no se n'amaguen, volen ser en els pactes per formar nou govern i aspiren a formar-ne part perquè creuen que aquesta és l'única manera de marcar l'agenda política i de fer veritablement polítiques progressistes. I des del primer dia, avui la Júlia entrevistava en el cicle de conferències del periòdico Jéssica Albiach, ho ha tornat a dir, obertament Jéssica Albiach defensa des del primer dia d'aquesta campanya sense embuts un tripartit d'esquerres amb el PSC i Esquerra. Amb tot, hi ha algunes línies vermelles importants que els separen dels socialistes, com el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport, que veurem en quin lloc queden si s'ha de negociar aquest futur tripartit.
Van començar la campanya una mica amb la por que els hi caigués allò, la llufa d'haver provocat les eleccions, entre cometes, haver fet caure els pressupostos, i es van esforçar molt a dir, no, si cal, totes les ajudes socials, tots els augments de sou pels mestres, pels metges, etc, etc, això ho avalarem amb votacions al Parlament, que el fet que d'haver tirat enrere els pressupostos no els hi passés factura, d'això diria que més o menys se n'han sortit o no?
Els primers dies tenien el dubte, no? El dubte de si això els passaria factura, però ara estan convençuts que no. De fet, ells no s'estan de criticar la política de Pere Aragonès, consideren que no ha liderat els grans debats de país i que, de fet, ell, diuen, ha estat el principal responsable de l'avançament electoral perquè, diuen, la legislatura estava esgotada. Per tant, creuen que això, concretament, no els passarà factura.
I amb quina moral estan ara mateix a la campanya? Com creuen que els hi estan anant?
Les enquestes no ho acaben d'avalar, les enquestes els pronostiquen pitjors resultats, però ells estan convençuts que poden consolidar els 8 escons que tenen aquesta legislatura, mantenint l'escó de Tarragona i arrencant-ne un a Girona, que estarien disputant amb Aliança Catalana. Els més optimistes parlen d'un nou escó que traurien a Barcelona, però ja es conformarien, ja firmarien ara mateix que poguessin mantenir aquests 8 escons que tenien fins ara. És una campanya, doncs, que a banda de recórrer molt l'àrea metropolitana de Barcelona, està fent moltes parades la campanya dels comuns a Tarragona i Girona, doncs, per veure si arrenquen o consoliden aquests escons. Recorden que les últimes eleccions espanyoles del juliol de l'any passat van ser la segona força a Catalunya. I aquests dies de campanya, doncs bé, es presenten com un vot útil per fer virar el PSC cap a un govern progressista, evitar d'aquesta manera que Junts formi part del nou govern, i, com dèiem, doncs no s'estan tampoc de criticar Pere Aragonès.
Com veieu les campanyes de CUP i de Comuns, vosaltres?
Jo crec que hi ha un concepte clau en els dos casos, que és la governabilitat. És a dir, aquestes eleccions agafen a la CUP en un procés de refundació, on estaven decidint si volien ser una força de govern o no. Recordem que ells van investir a Pere Aragonès amb un full de ruta molt clar, però després s'han anat despenjant, inclús sense entrar en la negociació de pressupostos, no? Per tant, crec que els agafa en un mal moment, perquè fins que no sàpiguin si s'ofereixen com una força de govern o no, crec que això confon a l'electorat. Això d'una banda. I de l'altra, el mateix passa amb els comuns a l'inrevés. Ells, des del primer dia, diuen que a qui demanen el vot és per entrar a govern. I ho tenen molt clar. Però es troben amb un altre problema, que és que amb el PSC el model de país és molt incompatible. Per tant, ells també han de saber com mesurar, fins a quin punt mesurar aquestes crítiques al PSC, perquè d'una banda diuen vull governar amb el PSC i Esquerra, però m'heu de votar a mi perquè si no el PSC no farà el model de país que jo vull. No? És un relat molt complicat, però l'estan podent fer, digues-me.
Unes eleccions que justament s'han convocat després de la negativa dels comuns a acceptar l'exigència del PSC. Per tant,
jo crec que els dos tenen un problema de coherència. És veritat que la CUP està en un procés molt determinat i han de decidir algunes coses, però aquella idea de la CUP que estava assegurant que el procés tiri endavant va tenir episodis complicats, no? Des del pas al costat del president Mas, després els pressupostos aquells que no li va aprovar a Puigdemont i que de fet van provocar una qüestió de confiança, fins a enviar a Jordi Turull, diguem-ne, a la presó d'aquella manera que jo crec que està molt, molt, molt al cap de la gent. Per tant, ara reivindicar-se des del punt de vista del procés i de l'acte de sobirania quan no han sumat quan eren necessaris és complicat, des del punt de vista més enllà de l'agenda social i el que ja sabem, no? I per part dels comuns, doncs és una mica tres quarts del mateix, no? És el que deia el Marc, tu no pots fer caure un govern perquè no li poses els pressupostos, perquè has posat la línia vermella on l'has posat, aeroport i Hard Rock Café, i després està demanant poder entrar en un govern on segurament l'acord entre Esquerra, si és que fos el cas, i el PSC, això ja ve d'abans. Per tant, està clar que...
El que passa és que aquest argument, que ja l'entenc, també es pot fer per Esquerra i per Junts.
Sí, sí,
que
sí,
han acabat com el Rosari de l'Aurora i que van expulsar els uns o marxar els altres del mateix govern i ara tots dos diuen, no, hem de refer ponts i hem d'anar junts en un govern junts. I penses, home, però si fa un any us veu tirar els plats pel cap.
Això, però això té un debat a banda. Però estem parlant dels comuns i en la mesura en què els comuns estan dient que volen entrar en un govern que té unes línies molt fixades i que el PSC difícilment en la seva línia pot tirar enrere. El cas del que planteges tu, evidentment, és un govern que per moltes circumstàncies no acaba d'avançar en la línia que un dels socis diu que s'ha d'avançar i que està acordada, pactada i que va provocar un vot favorable a la investidura del president Aragonès. I que ara, precisament el president Puigdemont el que diu és que farà tot el possible per recuperar la confiança i reconstruir aquell pacte. Ves a saber si ho aconsegueix o no, però en tot cas assumeix aquesta contradicció.
Hi ha una altra lectura, que és una campanya on jo tinc la sensació que s'està parlant molt de gestió i poc de procés, però alhora veiem que CUP i Comuns, que aparentment haurien de ser compatibles a nivell de l'eix programàtic i social, no ho són, no s'entenen, vull dir, no hem vist grans acords ni al revés, i amb el cas d'Esquerra i Junts també, és una mica el mateix, el model de país no és el mateix, per molt que siguin independentistes, no? Per tant, com encara l'eix nacional pesa molt, i crec que la CUP es troba en aquest debat entre quin dels dos eixos ha de pesar més. Jo crec que en certs moments els hi ha passat més a l'eix nacional, veurem si ara també, és a dir, veurem si en Puigdemont, si l'haguessin d'investir, què farien i quines condicions posarien.
Déu-n'hi-do en aquesta campanya com està passant la qüestió de govern, perquè fins i tot Junts, que aparentment tothom l'esperava, un registre emocional del retorn del president, déu-n'hi-do l'aposta en termes de proposta de gestió potent, de transformació potent. Avui feia la roda de premsa sobre el tema de l'administració i la burocràcia. Déu-n'hi-do el pes que l'acció de govern està tenint. Per tant, aquest debat de la CUP és fictici. La gent té una aspiració nacional i després vol un bon govern. I les coses són perfectament compatibles, tota la vida on ha estat.
De fet, això em permet fer o retornar una mica enrere a una altra cosa que havíem parlat, que era, no?, doncs, la dicotomia aquesta que es dibuixa, que jo crec que està esgotada i que és ara mateix extemporània i reduccionista, que és o tripartit o front nacional, no, diguem-ne. Jo estic convençut que aquestes eleccions, al marge de tots aquestes anàlisis que podem fer de demoscòpia, del retrat més immediat, potser més tàctic, etc, el que dibuixaran és la fi d'un cicle que està ha donat mostres més que sobrades que està esgotat, que és el cicle 2017 o el cicle de l'última dècada, diguem-ne, i que el que esbossarà serà un nou cicle polític a Catalunya que jo ara mateix no sóc capaç d'explicar o de preveure de quin nou cicle polític estem parlant, no? Però el que em refereixo és, home, si la cosa va de models de país, escolteu, si agafem el programa del model de país de Junts per Catalunya i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, segurament tenen molts més elements de confluència que no pas el programa de govern i el model de país del Partit dels Socialistes amb els partits de l'esquerra nacional catalana, no, diguem-ne. Per tant, jo estic convençut que en aquestes eleccions el que es dibuixarà és o s'esbossarà, si més no, el que serà el pròxim cicle polític en què es mouran les fitxes o que determinarà el terreny de joc de les polítiques, de la política fins i tot de les aliances en aquest país.
Però aquestes polítiques necessiten d'una redefinició de la relació amb Madrid. I la gent continua sent la mateixa. Referèndum i establir quina relació... I les dues agendes s'atreveixen, perquè tu no pots definir unes noves polítiques si no defineixes en el fons una nova relació amb Madrid que té a veure amb els impostos
i amb la
sobirania.
Concert econòmic i referèndum, sí, de fet.
Alguna cosa més de la CUP i dels comuns, Jordi? Ho deixem aquí.
Deixem-ho aquí.
No t'hi vols ficar, no?
Per si de cas. Digues que sí. Jordi Corbalán.
No, només això últim que estàveu comentant, que no hem d'oblidar amb tot això, sobretot amb el paper dels comuns, la mirada de Madrid i la mirada, encara que sigui de retruc, posterior a Barcelona, perquè aquí hi ha un tauler de joc a Barcelona que està a punt de decidir-se, que està molt madur, però que està pendent d'aquests resultats del 12M. Per tant, Madrid i Barcelona també són dos elements que cal tenir en compte en aquest escenari, en aquest tauler de joc.
En fi, tothom està d'acord que l'Ajuntament de Barcelona ja hi hauria hagut moviment si no hi hagués hagut aquest diumenge unes eleccions, i que, per tant, algú altre hagués entrat al govern de la ciutat juntament amb Jaume Collboni, tot apunta que Esquerra Republicana, veurem
si... Hi ha qui ho nega,
Veurem.
I encara, no oblidem una altra cosa.
Aquest acomiadat del Jordi Corbalán, Què et queda aquesta tarda, Jordi?
Bé, avui encara queden un parell de mítings, tot i que hi ha un debat en perspectiva i sobretot el debat de demà de 3CAT, no? Perquè, de fet, els candidats, o almenys les candidates de la CUP i dels Comuns, que són les que segueixo més de prop, a partir d'aquesta tarda o aquesta nit treuen el peu de l'accelerador i es concentren a preparar el debat de demà.
Que demà el seguirem, efectivament, a partir de les 10 a Catalunya Ràdio i a TV3. Jordi Corbalán, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau a tots, bona tarda.
Són 3:15 4, deixa'm anar a publicitat, que si no se m'ajunten els dos blocs de publicitat, va.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
El Quartet Casals acaba el 14 i 15 de maig la integral de quartets de corda de Xostakovich que ha ofert al llarg de la temporada a l'Auditori.
Sonaran els 5 últims dels 15 quartets que va escriure el compositor rus que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Busco algú que dirigeixi la unitat SS d'intel·ligència.
Em dic Heydrich.
L'home del cor de ferro.
Per homes despietats, calen solucions dràstiques.
I deixar de morir. Bona sort a tots.
L'home del cor de ferro. A la plataforma 3CAT i a TV3 és la gran pel·lícula dimecres a la nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada. Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Viu al Saló de la Moto al teu concessionari BMW Motorrad de Barcelona. Ofertes exclusives, totes les novetats i proves de producte només del 6 al 11 de maig.
Catalunya migdia.
D'aquí a 13 minuts seran les 4. Estem a tertúlia amb la Júlia Regué, el Marc Colomer i el Miquel Àngel Escobar. Hem parlat molt de campanya electoral, però potser recordeu que l'any passat hi va haver molt rebombori perquè el Primavera Sound va decidir fer una edició a Madrid. Es va generar molta expectativa i molta polseguera també, molta polèmica, quan es va anunciar la decisió de fer una edició a Madrid. Després, l'any passat, no va acompanyar el públic i, per tant, no va ser gaire reeixida. Tenim novetats a Catalunya Ràdio sobre els plans del Primavera Sound. Marc Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
El Primavera Sound busca una tercera seu al sud d'Europa després del fracàs, com deia, de l'edició de l'any passat a Madrid. Són a punt, de fet, de tancar una nova seu que se sumarà a les dues que ja té, a Barcelona i a Porto, i aquesta tercera no serà Madrid.
No serà Madrid. De moment està força descartat després d'aquest desastre de la darrera edició. El que estan buscant és una seu que els permeti ser competitius amb, no només amb els festivals europeus, sinó amb els fons d'inversió com Providence Equity Partners, per exemple, que té un dels festivals europeus més importants, que és Sziget, i a més a l'estat espanyol en té 10, per exemple, i Live Nation, que és qui pràcticament té el monopoli dels concerts als Estats Units i que en té moltíssims també a Europa. D'això en vam parlar amb l'Albert Guijarro, a la nova seu del Primavera Sound, que
l'acaben d'estrenar aquest any. Woody Harris és el cofundador i codirector del Primavera Sound.
L'acaben d'estrenar aquest any i, a més a més, la tenen just al davant del fòrum. Per tant, també t'està dient que es queden a Barcelona i que aquella cosa que hi havia per tenir una palanca contra el govern...
Se'n van a Madrid.
Correcte,
no?
Doncs això no passarà. Deixa que sigui ell qui expliqui les raons de per què busquen aquesta tercera seu.
El tema de tindre una tercera ciutat europea és més un tema de defensar-nos davant d'aquests festivals clònics de les multinacionals, no? Que ells poden oferir 40 festivals per tota Europa i nosaltres necessitem, per tindre segons quins artistes, oferir almenys 3 dates. Quan més a prop ens va millor per el routing dels artistes, és a dir, França, Itàlia, de centre d'Europa cap a baix, és el que millor ens aniria.
Per entendre'ns, quan un organitzador va a una banda de música, a un artista, etc., és més fàcil dir-li, escolta, vine a Europa i t'ofereixo aquestes 3 dates, una a Porto, una a Barcelona i una en aquesta tercera seu, que encara no sabem quina serà, que no pas fer-los venir només per un festival en una única data.
I, a més, ells ho tenen específicament complicat amb el tema de les dates per venir a Barcelona, perquè encara els hi arriba el final de la temporada de concerts als Estats Units, encara no ha arrencat l'europea i, per això, costa molt que els artistes internacionals vinguin a Barcelona a actuar.
Per tant, hi haurà un Primavera Sound a Barcelona, que serà el principal, podríem dir, perquè és on tenen la seu, el de Porto el mantenen, el de Madrid ja se n'obliden, i busquen aquesta tercera seu, que ell mateix deia que potser França, Itàlia, no gaire lluny, podríem dir, per no haver de fer grans desplaçaments dels artistes.
Correcte, és a dir, que és evident que serà una seu mediterrània, vaja, em sembla evident.
Sobre Barcelona, hi torna a haver queixes veïnals. Ja sabem que també és recurrent, i sobretot en un festival com aquest, que és urbà, perquè a vegades en algunes ciutats hi ha festivals que se'n van a 20 quilòmetres, a 30 quilòmetres, i per tant no tenen cases al voltant. Clar, el Primavera Sound és el fòrum, allà hi ha veïns. Els amoïnen les queixes veïnals?
Sí, òbviament, perquè sempre els ha amoïnat tenir l'entorn content, per dir-ho d'alguna manera, però també destaca una altra cosa. Les queixes que s'han reactivat des de l'últim mes són de la xarxa veïnal contra el soroll, que proposen tancar terrasses a les 10 del vespre i fins i tot a última hora doncs, que els festivals marxin del fòrum. Però, des del Primavera Sound, ells destaquen una cosa, que és que mai no els han posat cap multa, que sempre han complert amb les normatives, i que tenen un sistema de microfonia per detectar quin és el volum que reben els veïns.
Hem complert tots els anys, estem dintre dels límits que marca la llei. Tenim microfonada tota la zona amb micros, receptors de so, i tenim una central on veiem la emissió des dels altaveus i el que sent el públic, en quin volum està i que estigui limitat, i per un altre cantó el que està arribant a tot el veïnat en diferents punts.
Per tant, ells estan tranquils, diuen que compleixen la normativa i que no tenen raó els veïns de queixar-se i que en tot cas ho seguiran. I una altra cosa, cada vegada hi ha més veus que diuen, fins i tot el Nando Cruz en el seu llibre Macrofestival, és l'agujero negro de la música, diu que aquests macrofestivals el que fan és xuclar tants recursos que fa que les petites sales de concerts gairebé no tinguin mercat. Això els amoïna? Això passa a Barcelona o no?
A veure, quan vaig entrevistar el Nando Cruz, ell mateix em va dir que Barcelona és una mica diferent. I, de fet, des del Primavera, ells asseguren, ells també gestionen la sala Apolo, i ells asseguren que el problema és a l'àrea metropolitana de Barcelona, on els últims 20 anys, per exemple, s'han tancat 110 sales, però que, en canvi, assegura que a la ciutat es genera tanta activitat cultural musical que en falten de sales.
I al revés, les sales de Barcelona ens enriquim molt dels festivals, perquè molts artistes que es fan coneguts en un festival després giren per sala, i a vegades passa el contrari, encara que els últims anys és més al revés, primer triomfen en un festival i després giren per sala. Per als artistes és molt interessant estar dintre d'un festival. Fan falta sales de concerts a Barcelona, perquè estem a tope totes les sales de Barcelona.
Tot i això, per un malalt de música, a vegades un festival pot ser estressant, perquè pots voler anar a veure 3-4 artistes que gairebé són a la mateixa hora en 2 escenaris diferents. Això passa, no passa?
Hi ha una paraula clau pels que anem als festivals, que és el solapament. És a dir, que a tu t'agrada...
A la mateixa hora tens dos
grups, correcte. És a dir, són grups, a més, que comparteixen públic. Això per què passa? Que és una mala organització? Què és el que passa? No, això està buscat. Perquè el que es busca és dividir el públic. És moltíssima gent en un sol recinte, a més, en aquest cas, amb 14 escenaris diferents. Doncs el que intenten és gestionar aquestes grans quantitats de gent.
Amb 14 escenaris, solapament sempre hi haurà, no? I sempre hi haurà algú que té 2 artistes que li interessi en 2 escenaris. Però a vegades tens que jugar amb 2 artistes importants en 2 escenaris perquè el públic es divideixi i aquest moviment sigui.
No sé què us ha semblat tot plegat d'això del Primavera Sound, que és una història d'èxit i que fins i tot tots ens vam posar molt nerviosos quan es va anunciar aquesta edició a Madrid, i al final un té la sensació que les coses que tenen arrelament funcionen, però quan intentes trasplantar-les sense que hi hagi hagut una feina prèvia, la prova és aquesta. Madrid no... Bueno, ho han hagut de deixar.
Mira, jo el de Madrid no hi vaig anar, però el de Barcelona i el Porto hi he anat els dos, i crec que també són models diferents, eh? Tot i ser la mateixa empresa, el de Porto ja està molt menys massificat, evidentment, i també tenia un punt de... potser no hi havia tant turisme, no? També tenint en compte el que és Barcelona, no? I especialment avui dia. Sobre les queixes veïnals, sí que tinc la sensació que no és tant el festival, sinó fora del festival. Uh-huh. És a dir, només aquest tram que hi ha entre la sortida del metro a Fòrum fins a l'entrada real al festival és allà on hi ha el soroll, on hi ha moltes
perquè
vegades...
Perquè més no està controlat.
Clar, o sigui, és aquest el problema, crec. No és tant que no estigui ben anivellat el so del concert, no? I també la massificació. Jo sí que recordo, no aquest estiu passat, sinó l'anterior, que els usuaris que hi vam anar vam tenir moltes queixes de massificació a dins del festival, no? I crec que això també s'ha de controlar pels que hi anem, no? Perquè al final tampoc... Ja no et parlo de les barres, sinó de directament anar a escoltar un concert, no? Ja. Per tant, sí que crec que hi ha coses a polir.
Sí, tant respecte a aquestes dues coses, d'una banda, una de les queixes dels veïns, una de les demandes dels veïns és precisament que tanquin els bars a les 10 perquè no hi hagi gent anant i venint del festival i cap a fora. Després, i amb això que deies de la massificació, que sí que és veritat que jo també ho vaig viure, però s'han posat les piles i fins i tot controlen les masses, per dir-ho d'alguna manera, amb drons, per saber cap a on s'està movent la gent i per... No sé si recordes que últimament hi ha com uns equips de seguretat que t'adrecen cap a una banda o cap a una altra. Quan vas cap a l'esplanada coneguda com a Mordor, doncs et fan anar cap a l'esquerra o cap a la dreta. Doncs això és a partir de la
gestió de la gent. Per evitar aglomeracions, no? Detecten que hi ha molta gent a una banda i, per tant, no aneu cap allà, que allà hi ha massa gent, per tant, aneu cap a una altra.
I la massificació a les barres la van resoldre amb el tema de l'aigua, que d'això no n'heu parlat, però també va ser interessant aquell any, no?, com hi havia una falta d'aigua. Tal qual ho dic, d'aigua, que llavors ho van resoldre donant aigua gratuïta, no? Vull dir que sí que és l'any que jo recordo més conflictiu, sí que és veritat que s'hi van posar, no?
De tota manera, no ha de sorprendre ningú, no? Les massificacions, tractant-se d'un festival que el propi model és un model de masses, no? Per tant, doncs, bé, es pot fer el control de danys, no? El control de la massificació, però la massificació hi serà.
Sí, sí.
A mi el que m'ha sorprès...
A més, necessites un nombre d'entrades venudes per poder ser rendible, per tant, és allò... Correcte. Poca gent no t'interessa, molta tampoc, vull dir, la justa mesura.
L'aforo un ple i ja està.
Sí, no, ells... Sí, a veure, és l'aforament, no és el 100% de l'aforament, sinó que és com un 80-90%, i, evidentment, aquell espai no es pot omplir encara més, i per això, com que és un monstre que necessita continuar creixent, i per això que us he explicat que necessita també ser competitiu amb la resta de festivals, necessita créixer, però no ho pot fer amb espai, sinó que ho ha de fer amb noves seus. I és l'única manera de continuar fent que la bola creixi més.
I per posar en valor també com el fet de que sigui a Barcelona i continua a Barcelona, també és un aparador de la música catalana. I crec que això també és molt important, que és una cosa que s'ha de posar en valor. I respecte a l'experiment de Madrid, jo crec que no va funcionar per moltes coses. Crec que també es va generar massa expectativa sobre el que suposava. No sé si us recordeu aquella imatge que hi havia al Primavera Sound de Barcelona, de Ayuso i Ada Colau fent-se un petó, no? Com ja anunciant que anaven a Madrid. I si no recordo malament, es va fer molt lluny, molt mal connectat, sí, i això també va afectar molt a que no funcionés.
Més va ploure, no?
Sí, va ploure moltíssim, són unes instal·lacions que no estaven gaire bé. Això que dius tu, que està molt lluny de Madrid, el sistema del transport públic no funciona gaire bé, vull dir, és un lloc... Bàsicament és això, renuncien a Madrid bàsicament per allò on es fa, perquè no hi ha unes instal·lacions com les del Primavera Sound a Barcelona.
A mi el que m'ha sobtat és aquest doble fenomen, no? Es tanquen sales a l'àrea metropolitana i s'obren, diríem, a Barcelona, no? Tan lluny està l'àrea metropolitana de quins municipis del centre, com perquè no puguin subsistir aquestes sales.
Hi ha una cosa, mira, jo sóc de Badalona, i hi ha una cosa que durant tota la vida he viscut, i és que la gent de Barcelona surti de la ciutat a una altra sala...
Els hi costa Déu i ajudar.
Bueno, però hi ha gent a Badalona, hi ha gent a Esplugues, sí, hi ha gent a l'Hospitalet... Sí,
a Barcelona
gent...
n'hi ha més.
Home, ja. Clar, evidentment, però...
Que dibuixant Miquel Àngel és un model no massificat.
Ja. No és la Barcelona dels 5 milions, que ja ho defensen alguns.
Marc Ruiz, gràcies i bona tarda. I també Miquel Àngel Escobar, Marc Colomer i Júlia Regué. Gràcies a tots tres. Fins
moltes
la pròxima.
Gràcies. Ens
veurem dilluns, eh?
Sort.
Ja els resultats.
Ai, sí.
Molta sort. Taula. Per tothom. Ho deixem aquí, una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a partir de les 2.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
A una del migdia, Catalunya Ràdio.
No cridis així, per favor. Sempre igual.
Ai, nois, fa falta aquesta música de tensió extrema cada cop que traiem una notícia. Home, sí, és imprescindible, és marca de la casa.
Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Noto que aquest món del cor cada cop interessa més a Catalunya.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
I tots els oients que ens escolten i ens envien safrejos, que en són uns quants.
Catalunya migdia.